Una estona de conversa i amb moltes ganes, perquè ara feia dies que no la tenia, perquè com que havia hagut dimarts i la que eren festius, doncs ara feia dies que no teníem el goig de bon any, per cert, perquè ara feia un any que no ens veiem amb la Pilar Zúñiga, que en el seu espai xarxes d'avui completa una miqueta la proposta que havíem explicat íntegra de temes que va portar sota la màniga durant l'última jornada. Recordin que vam estar parlant d'una idea que proposava un senyor que a la Pilar li té molt de crèdit, que es diu Hugo Sáez, sí. I que parlava
de Facebook
i sobretot d'un desenvolupament d'una idea que tenia a veure amb una mena de mea culpa que estava fent el senyor Zuckerberg, tot el seu equip, però que Hugo Sáez tampoc ho veia especialment clar. No. I els fets, jo crec que els fets al final li han donat la raó, perquè jo crec que aquí s'ha aixecat la catifa i hi ha una quantitat de porqueria per sota, però bueno, dia sí dia també van sortint coses.
Ostres, Déu-n'hi-do, no? La darrera notícia que ha sortit amb el tema dels nens petits que fan servir de whales, de ballenes, per fer... no sé si heu escoltat he llegit la notícia, si molt ràpidament, és que nens petits que feien servir Facebook i jugaven, doncs suposadament gastaven diners virtuals, però realment eren diners reals, i quan els pares anaven a reclamar, doncs deien que no, que això no es retornava, que era una despesa que s'havia fet a la xarxa, i ja està, i que Facebook era coneixedora d'aquestes situacions, però ho van ocultar durant moltíssim temps, i em sembla que mica en mica aniran sortint més coses, no? Estan sortint... males praxis per part d'aquesta xarxa. I el que comentaves que havíem parlat en el darrer programa bàsicament era un mea culpa que va fer Zuckerberg i que no posava una data exacta de quan se solventarien totes aquestes situacions, perquè bueno, jo crec que ho té bastant complicat i té molta cosa a arreglar ja, no?
Segur que sí. I potser algunes coses li interessen arreglar-les i altres li interessa dir que les arreglarà, però potser no ho fa.
Exacte.
Que va una mica per aquí. Una cosa és, com sortia la Bíblia, no? Por los hechos o por mis hechos me conoceréis, pero no por mis acciones o por mis declaraciones. Avui, un article d'aquest senyor és el que avui la Pilar té ganes de comentar-nos, un article d'aquest senyor Hugo Sáez, que em va semblar un personatge molt, molt, molt interessant, i que es titula La guerra por nuestra atención.
Sí.
De què estem parlant?
De fet, un mig, entre dos articles, entre el de Hugo Sáez i un altre de... l'estimada Anna Aldea, que ja vam entrevistar fa molt temps,
crec
perquè va ser ponent de TEDx Andorra la Vella. I tots dos estan centrats en un concepte que seria l'economia de l'atenció. M'he fet un resumet perquè és molt llarg i podríem estar aquí, a més aquest tema és molt interessant i podríem estar aquí dies i dies parlant, però clar, no farem això. Tinc una estoneta. Bé, te'n recordes que vaig fer una mena de cliffhanger amb una frase que anava a llegir i ens vam quedar allà?
Ho recordo.
Ja teníem temps, sí.
Ho recordo.
Va quedar marcat, eh? Doncs vinga, la llegiré ara mateix, perquè és un punt de partida molt interessant per entendre una mica de què va tot això. És una frase que va al 1971, ja parlem, ja passant uns quants anys, un economista, Herbert Simon, va donar la seva visió del que ocorreria al món amb l'abundància d'informació, no? I la frase va ser: en un món ric en informació, aquesta riquesa significa la mort d'una altra cosa, l'escassetat del que la informació consumeix. El que la informació consumeix és obvi, consumeix l'atenció dels que la reben, pel que una riquesa en informació crea una pobresa d'atenció. Què ens està passant avui en dia? Doncs que internet, amb la popularització dels smartphones, ha fet una crescuda incontrolable del volum d'informació. Aquesta crescuda d'informació suposa doncs, que tenim tanta informació a l'abast que ens costa molt centrar-nos en un concepte en concret, o un mitjà, i més amb les xarxes socials. Això suposa que de cara a les empreses que es dediquen o individus que es volen dedicar a informar o a crear continguts, és molt complicat obtindre l'atenció de les persones. L'economia de l'atenció, per fer-vos 5 cèntims primer, coses que potser ja són òbvies per vosaltres, però us explico, Fins ara internet era gratuït en continguts, només es pagava per la connexió a internet, bàsicament, no? Fins a, almenys tenim ja uns quants anys, és el que fèiem, pagar molt cara la línia de telèfon per poder-nos connectar. I hi ha hagut indústries com el cinema, la música i fins i tot la premsa que s'han hagut d'adaptar, no?, a aquesta cultura del tot gratuït. De fet, han hagut de buscar alternatives per poder obtindre, doncs, rèdits econòmics, no?, per poder sustentar, doncs, aquesta indústria. Sobretot en la part de la premsa parlarem, que és la que més se centra en el tema d'atendre l'atenció, no? Internet està descentralitzat, tots els continguts són tractats per igual. Això per una banda està bé, però per una altra, doncs, és molt complicat. Si ets un individu, arriba molta gent. Què passa? Que les plataformes com Twitter, Facebook, Google, YouTube, doncs, han aprofitat d'aquesta situació i han anat aglutinant i fent-se cada vegada més grans, fent, doncs, de plataformes, valgui la redundància, per tots aquests individus que volen donar-se a conèixer d'alguna manera o fer arribar la seva informació en algun lloc, no? Llavors, gràcies a elles, doncs, qualsevol pot compartir de manera gratuïta, entre cometes, la seva atenció, o sigui, la seva visió al món, no?, i generar una audiència. I, doncs, mira, tenim els influencers, per exemple, doncs gràcies a aquestes plataformes s'han donat a conèixer. Què passa amb l'economia de l'atenció? Doncs que aquesta quantitat enorme d'emissors lluiten per aconseguir la nostra atenció, no? I cada vegada és més difícil d'aconseguir, perquè cada vegada hi ha més continguts. Tu obres el teu telèfon, smartphone, l'ordinador i...
És un tsunami.
Sí. És un tsunami total. O sigui, això no ho teníem fa temps, no ens passava. Sí que teníem molt, però...
Però no tant.
Jo aconseguia llegir-te de manera més habitual, per exemple, el Twitter. Ara és veritat que segueixo molta gent, tinc unes llistes per fer filtres, però si tens molta curiositat de seguir molt tipus de gent, o segueixes mitjans de comunicació, tens un feed constant, no para de moure's, no?
Quedes absolutament desbordat.
Absolutament. Doncs, clar, l'atenció es reparteix entre cada vegada més fonts. Tenim ja no només aquestes plataformes que diem, sinó que els mitjans de comunicació estàndard, per dir d'alguna manera, també generen el seu propi contingut i tens un ventall tan gran que costa molt dedicar-li temps com a usuari. Això també repercuteix en la teva crítica, la teva opinió respecte al que està passant, i aquí anem cap al tema dels fake news.
És que no tenim temps de criticar, tenim temps de consumir només.
És impossible.
Només tenim temps de consumir i una part. Exacte. I una part. Perquè és el que parlàvem, no recordo si era en el teu espai o en un altre, que parlàvem de qüestions també paral·leles, que hi ha veritables artistes d'això de la cridar l'atenció, no? El Huffington Post, per exemple, deu tenir un equip d'ideòlegs allà darrere preparant els titulars, perquè, i a més, la majoria de vegades entres i quedes decebut.
Sí.
Però continues entrant.
Sí.
Perquè dius, tard o d'hora no em decebran.
Sí. Però tornes a caure.
Sí. La interessante respuesta o la enigmática, no sé què, respuesta que dio, no sé què, entres, enigmática, però si li va dir no sé... Per exemple, no?
De fet, l'anterior me'n recordo que comentaves d'una persona que deien que estava nua. Home. Però que a l'hora de la veritat no es veia res perquè estava dins d'una piscina i se li veia el coll. Exacte. Cap amunt, no? Era, sí, algo així. Sí, bueno, el que ens trobem ara mateix és que hi ha una producció molt ràpida i constant de contingut. Molt ràpid, vinga, contingut, volum, molt volum, no? Per què? Per poder aglutinar molts clics. Per què? Perquè aquestes empreses puguin cobrar, tenir ingressos, perquè venen a través, doncs, de la publicitat online, no? Què passa? Que la investigació i l'anàlisi passen a segon pla. I parlo de mitjans ara mateix. Mitjans, no només de comunicació. Pot ser bloggers, també, eh? Sí, que sí, ara, sí. Avui en dia, doncs, bueno, bé, molts seguim...
Bueno, ho seran molts, si són professionals i viuen de la publicitat que aconsegueixen, necessiten clics.
Evidentment, clar, mitjans online. La investigació i l'anàlisi, com deia, passen al segon pla. I per què? Perquè porten més temps i són més cars. Llavors, doncs, fem coses, doncs, que siguin més redacció o opinió, perquè l'opinió, no? Doncs moltes vegades llegim blogs sobre opinió de pel·lícules, però potser l'has vist? Bueno, jo penso que... Bueno,
ho he vist al tràiler.
Va.
O s'ha llegit la crítica d'un altre i fa una crítica pròpia.
Podria ser, no? Perquè no, siguem una mica malpensats. Va.
Mira que m'ha passat a l'Òscar, que estava al cas de lo que estàvem parlant. Sí? França ha murut la Google amb 50 milions d'euros per falta de transparència, per no informar amb claredat els seus usuaris de com utilitza les seves dades personals. Aquest és un altre...
El tema de les dades personals és per un programa extens, eh?
Sí.
Podem parlar en un altre.
28 de gener, dia... Perdó, que igual m'has acabat el programa. 28 de gener, Dia Internacional de la Protecció de Dades. Tindrem a nosaltres el cap de l'Agència de Protecció de Dades, que ens explicarà un restyling que li estan fent en el lloc web.
Aquí ve.
Etcètera, etcètera. El senyor Joan Crespo ens vindrà a veure.
Superimportant. Mm-hmm. Doncs, m'ho he anotat, el dia, per seguir-ho. Els mitjans, com deia, busquen continguts que tregui mirades i clics, que és el que comentàvem abans, no? I fan servir, doncs, emocions concretes. Aquí van dirigint-se al tema de psicologia, de com funciona el cervell quan trobes una informació. Què passa? Doncs que la ira i l'excitació són els que generen més, la emoció que més incita a actuar.
La mala baba,
i l'excitació. Per això es fa servir
excitació
tant...
Excitació des del punt de vista...
De sexual. Per això es fa servir tant, doncs, informació o fotografies de caire sexual per atendre, a treure els clics i les visites.
Entenc allò de l'actriu aquella que sortia nuda, no? La presentadora que sortia nuda.
Exactament.
Si arriba a dir que surt fent punt de creu, no hagués generat tants clics.
Clar. La ira, per exemple, segur que coneixes algun mitjà de comunicació que està sempre com enfadat. I sempre genera...
Algun?
Sí, t'estàs rient.
Algun dius?
Bueno, jo ho deixo així.
Algun mitjà de comunicació i perfils.
Perfils, clar.
Perfils individuals.
Perfils individuals també. Sempre estan enfadats. Per què? Doncs perquè això fa servir que ens farà clicar abans, ens farà llegir-la i comentar-la. Per què no? Comentar-la i entrar al trapo. I allà anar comentant i llavors això ens estem generant allà una sèrie de visualitzacions, de visites, etc. No? Aquí anem a parlar, doncs, el tema del clickbait i del fake news que dèiem abans, no? Que són opinions al cap i a la fi amb aquest caire. Tenim una miqueta de temps?
Tenim 10 minutets.
Vinga, doncs després tenim la tendència de confirmació, que en català se diria eix de confirmació, sesgo de confirmació. Doncs això és molt interessant perquè també és un filtre a través del qual veiem la realitat que encaixa amb les nostres expectatives. És a dir, les xarxes socials estan dissenyades per oferir-nos la informació que encaixi a les nostres gustos. Per què? Doncs perquè ja van agafant informació nostra del nostre perfil que anem fent servir i al final et mostra el que suposadament t'agradaria més a tu veure. Això també ho fan servir alguns mitjans, és a dir, per no pensar molt davant de cada notícia que veiem i d'haver d'enfrontar l'esforç d'avaluar cada veracitat, el nostre cervell fa aquest mena de sesgo que porta instintivament a sobreestimar el valor de la informació que encaixa amb les nostres idees i creences. Això què suposa? Que una persona que sigui més conservadora anirà a un mitjà que sigui més conservador perquè llegirà el que més li agrada, perquè encaixa amb les seves creences i manera de pensar.
Mm-hmm.
I si a sobre li poses uns titulars que siguin més iracuns, i que critiquin ferotxament a l'oponent...
Mia doncs, sobre juelas, que estic en castellà, no?
Segurament que reconeixeu...
A vosaltres em convides.
Sí, segurament que reconeixeu aquest tipus de situacions. És una cosa que, sense donar-nos compte, ens ho trobem cada dia i moltes vegades, cada sense voler, doncs caiem allà de...
Sí, sí, formem part del joc...
Absolutament.
Com Absolutament. A babaus.
Uh-huh. Llavors, què passa? En el passat la informació era escassa i, per tant, valuosa, no? Ara la informació és excessiva i el que escasseix és l'atenció. I aquest és el pilar de l'economia d'atenció. És cridar la nostra atenció a totes, que és el que ens trobem cada dia.
Però peti qui peti, o sigui...
Sí,
en general... El fi justifica els mitjans.
Sí, ara mateix, en general, sí, perquè si tu tens un mitjà online i no tens visites, no tens visualitzacions, no tens entrades de publicitat, a no ser que tinguis
morirà.
Abonats... No?
El mitjà morirà.
Mitjà morirà i llavors, doncs clar, és un joc que s'ha creat, però pues, entra en moltes plataformes.
És pervers,
Sí, és molt pervers. És molt pervers. Ara que, justament, tenint en compte que tenim uns 10 segons d'atenció perquè ens captin, perquè el ganxo ens capti l'atenció, tu estàs fent...
El titular de l'enllaç és fonamental.
Clar. O sigui... tu sí que tens mitjans, a veure, sí que tens blogs i tens mitjans que són més... com diria, que el contingut del consum és més intencional, no és accidental, com és el cas d'aquests que estàvem parlant abans. És accidental per què? Perquè, per exemple, el feed de Facebook, tu el vas passant i és accidental, està en un ordre no necessàriament cronològic, però tot i que sigui cronològic, depèn de quan s'hagi publicat i serà efímer i el trobaràs o no el trobaràs. Potser el busques intencionadament, però bueno, és més accidental que no intencional. No? Mm-hmm. En el cas de l'intencional és quan tu te'n vas a buscar una cosa en concret. És a dir, te'n vas a buscar els vídeos que tenen Instagram, però no els stories, sinó te'n vas a buscar aquells i, com era, IGTV, que tu saps que no sé qui ha publicat un vídeo i el vas a buscar en concret. O segueixes un canal en concret de YouTube i el vas a buscar perquè vols veure doncs, aquell contingut.
O
no?
Et subscrius.
Et subscrius mm-hmm. i estàs subscrit, però si no dius, me'n vaig cap allà. O tens un blog, per exemple, i m'encanta Yorokobu, que és un blog en el que fan doncs, un assaig, hi ha persones que escriuen allà i jo és per llegir-t'ho tranquil·lament. Perquè fan una investigació, alguns són més lleugers, però d'altres hi ha una investigació molt interessant i et fan reflexionar i són més filosòfics. Doncs, bueno, això necessites una bona estona per llegir mm-hmm. i per assimilar la informació que donen. En canvi, el consum ràpid és el que et suposa el tema del contingut aquest accidental, no? Que ens trobem a les xarxes socials a diari. Llavors, què passa? També heu notat que tenim menys likes a les nostres publicacions, arriben a menys gent, perquè clar, ja...
Allò famós de, per fi ho he trobat, només em veien 25 i ara fent això què és? Tu no has vist a Facebook que apareix gent de tant en tant que diu, hombre, per fi he trobat el motiu pel qual només m'estaven veient 25 persones... ara publicant això, si tu publiques això i em contestes, em dius ni que sigui hola, això ampliarà el meu...
Bueno, en general, ho tinc que investigar això que dius.
T'ho buscaré i t'ho passaré. Sí. T'ho buscaré i t'ho passaré.
En general...
Tu ho has vist això, David? No ho has vist?
No,
només
jo no ho he vist.
M'estan prenent el pèl a mi.
No, però és veritat que, per exemple, darrerament, per motius professionals, he fet servir menys les xarxes de Facebook i d'Instagram. Sí que he notat doncs, que quan fas una nova publicació et penalitza perquè arriba menys gent i si no tens interaccions...
Per desatenció?
Sí.
Si tu arribes a publicar, tindries més perquè estaries més present.
Sí, absolutament. I a més, que clar, que vas tenir més...
Una cosa
més
és certa, els que som administradors de pàgina, com per exemple la pàgina del programa, de tant en tant em diu, a vegades passa fins i tot el diumenge, quan no he dit res divendres a la tarda, dissabte al matí, dissabte a la tarda, diumenge al matí, vas, diumenge a la tarda et diu, escolta, fa molt que no els hi dius res als seguidors de...
Sí, ara surt aquesta notificació, és veritat.
M'estàs dient, home, que divendres, home, deixa'm respirar
una mica. No m'estressis.
Deixa'm respirar. Clar, això em va quedar parat. Ara bé, vol dir que té en compte quan fa... O sigui, que tu durant uns certs dies de la setmana tens una presència com molt freqüent, uh-huh. molt constant i molt nombrosa, i hi ha un moment que fas un gap i llavors et diu, què està passant aquí?
Sí, exactament. Llavors et crida l'atenció dient... Que, sí, bueno, bàsicament el que dius tu.
Quina por.
Bueno, estem controlats. Ens hem de fer càrrec, això. Però jo crec que a les xarxes i en internet en general, a poc, molts de nosaltres anirem a un contingut més buscat que no pas el consum de manera tan global, no? O tan errati, per dir alguna cosa, no? Perquè ens passarà com a les sèries. Abans teníem una televisió, teníem dos canals i veiem el que et donaven. I a l'hora que et donaven, no? Dos canals, cinc canals, que hi haguessin, és igual.
Audiències milionàries perquè no hi havia tot dia.
Exactament. Però ara mateix tu te'n vas sempre a buscar informació sota demanda, si és possible. I també ho fem amb la ràdio, perquè ara mateix hi ha un boom amb el tema dels podcasts.
I tant.
Ja existien, no és res de nou el podcast, existeix de fa molts anys, però ara mateix qualsevol, amb un mínim de...
Sí, amb un aparell
d'estructura, es pot crear un podcast, fins i tot hi ha un, per exemple, un youtuber que veig habitualment que tracta de temes de psicologia, que ho fa amb la càmera del portàtil i té audiències molt importants, o sigui, de vegades no és tant la tècnica, sinó el contingut, no?
Totalment d'acord. Hem col·locat en el Facebook i en el Twitter els dos articles, el de l'Hugo Saez i el de l'Anna Aldea. Per cert, l'Anna Aldea ens ha posat que li agrada que haguem fet el seu esment i que la gent li doni un cop d'ull perquè jo crec que trobarà alguna resposta interessant i alguna reflexió, que potser no li dona resposta però sí que li ajudarà a donar-li una miqueta de voltetes a tota aquesta qüestió. Pilar, millora't, que
moltes
avui
gràcies.
No estava massa per la ràdio, tu, eh?
Bueno, estem amb el refredat que té mitja
hora. Una mica de virus, una mica d'aquest, doncs tapa't perquè em sembla que encara ve més fred.